Idò, arribem així a les 10 i 17 minuts. Vos hem avançat ja fa una estoneta que avui és dijous i com sabeu és el torn d'aquesta secció Minuts de Ciència. Per això avui tenim nosaltres aquí als estudis de Ràdio Pollença Anna Carme. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Hombre, feia molt que no venia ara entre una cosa i l'altra.
És vera, feia molt que no te teníem aquí en directe, no? Perquè te teníem per telèfon, però no és el mateix.
No, no és el mateix i a més en el final falla en aquest telèfon.
Exacte, exacte.
I no és que no el tingui mal.
Això no ho posem en dubte. Bé, Carme, conta-mos avui de què xerrarem, perquè na Nicole no ha pogut venir.
Sí, na Nicole no ha pogut venir, la setmana que ve segur que ve, i volíem parlar amb ella de les aurores, de les aurores polars. I llavors, esclar, esperarem a estar totes dues per parlar de les aurores.
Clar.
I llavors, bueno, jo parlaré d'algo que m'apareix interessant, i a veure si a vosaltres també vos apareix.
Segur que sí.
Parlarem del nitrogen, un poc la història del nitrogen, i de l'home que va treure pa de l'aire, que se li diu que va treure pa de l'aire perquè va fixar el nitrogen atmosfèric, que és de Sam Fried Haber, un alemany, que per cert era jueu i després va pagar un poc les conseqüències, i ens trobem a un moment, això va ser a 1907, que va aconseguir fixar aquest nitrogen. Parlarem un poc antes del nitrogen, de les característiques. Primer, el nitrogen és bàsic per fer proteïnes, per fer els àcids nucleics, o sigui que sense nitrogen no pot haver creixement de les plantes i tampoc nostre, vull dir, no tindríem. I llavors, el que passa és que el nitrogen està a unes fonts bastant limitades. Va ser a mitjan del segle XIX, que un senyor que és de Justus von Liebig va descobrir que els vegetals s'alimentaven de nitrogen, de fòsfor, de diòxid de carboni i d'aigua, i llavors varen començar a fer fertilitzacions en nitrogen i fòsfor. El fòsfor el se pot treure de mines de fòsfor, però el nitrogen no. El nitrogen és de les deixalles, està a l'atmosfera amb una manera inert perquè és una molècula de dos àtoms, que no sé si us recordeu de com vàrem parlar de la taula periòdica, tenen un enllaç molt fort que és covalent, i a més de tenir aquest enllaç molt fort que és covalent, el tenen tres vegades. Tenen tres vegades aquest enllaç. O sigui que reaccioni aquest nitrogen és molt, molt difícil. I, de fet, n'hi ha molt, perquè hi ha un 78% de l'atmosfera és nitrogen.
I doncs sí, n'hi ha molt.
N'hi ha molt. I llavors farem un poc... penseu que tots els elements, això també vàrem parlar en la taula periòdica, que la matèria que forma el planeta, els àtoms, són els mateixos de quan va començar a ara, no ha variat.
No ha hagut modificacions?
No, l'únic que canvia en els àtoms és de lloc. Passen d'un costat a l'altre i s'associen d'una manera o una altra. Però no és que tinguem el mateix número d'àtoms, és que tenim els mateixos àtoms.
Ah, és a dir que no...
No hi ha modificació, creen de nou. Recordeu que els àtoms es creen a les estrelles i quan exploten surten les estrelles, surten a l'ambient, i després es van fent noves estrelles i nous sistemes planetaris. Però a partir d'aquells que ja s'han fet en aquella estrella que ara ja no existeix, o sigui, si mos mirem, tots nosaltres estem fets d'àtoms que se va fer una estrella que ja no
hi és. Ja no hi és.
O sigui que Massimo Sixto brillando i con mucha luz i tot molt guapo. I llavors, cada element va passant, va fent cicles, més o menys llars, més o menys ràpids, i a cada estadi pues, està un temps, està un temps que se li diu reservori. En aquest reservori pot estar cents d'anys o minuts. Per exemple, ara l'oxigen que nosaltres estem prenent quan respirem, en menys de minuts està sortint com a diòxid de carboni. O sigui, nosaltres som un reservori una mica...
A mitges, podríem dir, no?
De poc temps. I llavors explicaré un poc el cicle del nitrogen per veure també la gran contribució d'aquest Fritz Haber. Tenim primer, bàsicament, el nitrogen està o a l'atmosfera,
sí,
o formant part dels organismes. De fet, si aquest nitrogen passa a l'aigua, com amoníac o com a nitrats, això crea problemes. És una contaminació, és el que se diu eutroficació de l'aigua, que ja en parlarem un altre moment. O sigui que si no està a l'aire, al terra, també, perquè les plantes cresquin, però tampoc pot estar molt de temps, perquè quan plou l'aigua el s'endú i llavors passa l'aigua. O nosaltres i les girafes també. Llavors, el primer que passa és la fixació d'aquest nitrogen. Tot el procés se fa en bacteris. La fixació ho fan en bacteris, que això ja supos que tothom ho té al cap, sobretot que estan a les lleguminoses, són bacteris simbionts, per això se plantaven lleguminoses, perquè les arrels hi ha nòduls de bacteris que fixen el nitrogen atmosfèric. El treuen de l'atmosfera, aquestes sí que són capaços de trencar aquests enllaços, i li proporcionen a la planta, i la planta li dona pues, el menjar ja fet. N'hi ha de sueltes també d'aquestes, perquè aquestes són bàsiques. De fet, en aquest punt, en Fritz Haber va fer de bacteri de la fixació del nitrogen. Després la nitrificació, hi ha altres bacteris que el que fan és passar aquest amoníac a nitrats. Aquests nitrats són els que les plantes agafaran. Després torna enrere, hi ha la monificació, altres bacteris que tornen a passar els nitrats, amoníac, són les que descomposen la matèria orgànica, els cadàvers, podríem dir. És que fan humus, tenen en compte que si no estiguessin aquests bacteris tindríem cadàvers de diplodocus, perquè no s'haguessin desfet mai.
Claro.
Aquestes són les que ho van desfent. I per últim, unes altres que desnitrifiquen, passen els nitrats una altra vegada a l'atmosfera. I aquest nitrogen...
Tindria com a tres diferents, que cada un té una funció...
O sigui, sí, o quatre. Una és... Hi ha molt de nitrogen a l'atmosfera, és agafar aquest nitrogen de l'atmosfera i passar-lo d'una manera que les plantes ho puguin absorbir. I les plantes fan proteïnes, fan àcid nucleic, els herbívors se mengen a les plantes, passa que el nitrogen als herbívors, els carnívors se mengen als herbívors, passa que el nitrogen en els carnívors, i al final tots es moren.
Sí.
No tots es morirem.
Sí, qualque dia.
Qualque dia. I llavors, tota aquesta matèria orgànica en nitrogen, hi ha uns bacteris encarregats a fer el camí de retornada, desfer aquesta matèria orgànica que ha quedat, passar l'amoníac, i després uns altres passen aquest amoníac a nitrats i nitrits, i aquests tornen a fer el triple enllaç i ho tornen a mullar l'atmosfera.
És com una roda, com si fos una energia renovable que...
És una roda, en realitat tots els elements que conformen la Terra fan una roda. la importància del reciclatge és que si no ho fem i deixem material posats en uns jocs que no se pot fer res amb ells, que els deixes allà tirats, com se diuen, a uns abocadors. Pues, llavors aquests abocadors se converteixen en un reservori de 100 anys i de més 100 anys dels elements que estan allà de dins, perquè tingueu en compte que si tens un paper d'alumini, aquest alumini quedarà a l'abocador, si tens aquell alumini no es tirarà per utilitzar-lo. Han tret tots aquests elements del seu propi cicle, cada element té un cicle.
Clar.
I si el fiquem a un reservori del que no pot sortir, pues malo.
No segueix aquest cicle.
No segueix aquest cicle. Bueno, aquesta importància del nitrogen, sobretot per això. A mitjan del segle XIX resulta que va haver revolució industrial, se va començar en l'higienisme, va haver molta més higiene, la gent se curava més de les malalties, els nins morien menys, hi havia indústria, i què va passar? Pues que hi havia més gent i passava gana. Ara va d'emigrar a Amèrica, a Austràlia, ja s'havia començat a fertilitzar els camps, no només amb els abonos, sinó amb abonos extra. De fet, se duia el guano, que no sé si saps que són restes de rufes, sobretot d'ocells marins, i que estan a zones molt àrides de Perú i Xile. Era allò del nitrato de Xile. I llavors aquests eren una font molt bona de nitrogen i s'anava a agafar per fertilitzar la terra, que ja s'havia descobert que això anava bé. I, bueno, evidentment, guerres entre Xile i Bolívia per Guà, que era on hi havia més, i al final l'imperi britànic se va quedar.
Ni un ni l'altre.
Se va quedar pràcticament en tot això. De totes maneres, això no bastava. A més, amb aquest nitrogen que veurem després, també se feien explosius, la nitroglicerina, que a part de fer jocs i llums i covets i focs artificials, pues també s'empleia per altres coses, la nitroglicerina. I, bueno, hi havia perill d'embrunes més grosses ja, perquè augmentava la població. I llavors va ser 1907 que en Fritz Haber va aconseguir extreure el nitrogen directament de l'atmosfera. Aquest és el punt més important de la química o de moltíssimes altres coses del segle XX. Se trenca aquesta dependència del nitrogen que ja està fet, per lo bo i per lo dolent. I sintetitza amoníac a partir de l'atmosfera en el laboratori. En el laboratori reprodueix el paper d'aquells bacteris dels que hem parlat i comencen els adobs sintètics. En Karl Bosch era un enginyer principal d'un gegant químic alemany, BASF, i ho va convertir en un procés industrial. O sigui que ràpidament la cosa va anar capaç de produir 100 de tones de nitrogen, van començar a produir nitrogen allà a la bèstia.
Per vendre i regalar.
Va ser un gran. Al duplicar la quantitat de nitrogen, això va permetre l'explosió demogràfica. La gent tenia el pan aquest de l'aire i això va fer créixer la població mundial de 1,6 mil milions de persones en els 7.000 milions que som ara i crecem. O sigui, vull dir que la cosa té doble filo.
Claro.
Evidentment no són ningú, però el planeta té un límit, un límit important. A més, un excés de nitrogen a l'entorn, el que fa és disminuir la biodiversitat, també, perquè qui tenen més menjar són les plantes oportunistes, aquestes, les males herbes, en la qual la cosa se pot desmandar en l'aigua, també, que potser parlàvem en un altre moment, és molt important. De fet, clar, aquestes bacteris desnitrificants no donen abasto. Hi ha suficient bacteris per fer el seu pas normal, però no per una cosa que és el doble, el triple de lo que tenia. Ara ja s'estan fent, hi ha empreses que cerquen maquinàries, sistemes per fer el paper de les bacteris que ho tornen a l'atmosfera una altra vegada, perquè és un verdader problema que hi hagi massa nitrogen circulant.
Clar, perquè se podria donar el cas de que agafem tant de nitrogen que arribi un punt que no basti o que tornen un nitrogen i mos quedem, entre cometes, sense tant de bastiment de nitrogen, no? Perquè al final...
No, el que tindrem és més. El problema és que comencen a créixer aquestes plantes. L'eutrofificació, bueno, ho direm ara, és quan hi ha molt de nitrogen, massa nitrogen a les aigües, i llavors el que es produeix és, clar, hi ha molt de menjar, una producció molt grossa d'algues. Aquestes algues taponen l'entrada de llum a l'aigua, en el fons. Què passa? Que en el fons de l'aigua, és anaeròbic, ja no entra oxigen, no entra llum, i comença la putrefacció. Ja se produeixen moltes substàncies tòxiques, mort de peixos, mort de tots els animals que estan allà, o sigui, un desastre. En el medi igual, vull dir, les plantes que necessiten més temps per créixer, un roure o un d'això, no ho aprofiten d'immediat. Les que ho aprofiten d'immediat són aquestes petites plantes anuals,
sí.
Que se diuen oportunistes, que fan moltes llavors, i llavors ja comença. I clar, és un canvi, disminueix la biodiversitat, les plantes que tenim són les que menys, la millor toqueria.
Molt interessaria tenir, clar.
Els interessaria tenir, o sigui que és un problema.
I
a part, ha dit ara, que ja tenim un problema en els purins dels animals, dels porcs, que en realitat són amoníac, que potser ens haurien de gastar diners en fer que no fessin tantes olors i que siguin aprofitables, i en lloc de treure tant de nitrogen de l'atmosfera, ho traguéssim de lo que ja tenim d'esports, perquè què creen el mateix problema, com no se desfà i en tenim molt, doncs pues passen a l'aigua, i bueno...
I és un altre pic, una roda que no mos convé.
Que no mos convé perquè impideix la roda.
La roda natural, eh? Això seria una segona roda creada.
Una roda creada, ten tota la raó, molt ben vist. Bueno, en realitat podríem pensar que el 50% del nitrogen del nostre cos està fixat artificialment, i més de la meitat de la població depèn... Haurien de pensar un poc quan fan les coses, perquè se mos poden escapar de les mans molt fàcilment si no ho pensem bé. Hi ha coses que s'han de pensar i fer les decisions. Normalment, quan una cosa està així com a solucionada, després es vol mirar cap a un altre qüestor o fer més de lo mismo, i els problemes potser van tornar més grossos.
Bueno. Tota la raó.
Ara seguim amb en Haber, que l'any 1918 li van donar el Premi Nobel per fertilitzants i va tenir molts beneficis, es va fer molt ric. Però la seva utilitat immediata no va ser la fertilització, sinó fer treure explosius de l'aire, la nitroglicerina. Estem a Primera Guerra Mundial, quan van començar abans, aquesta ho va fer 1907, i llavors ja han dit que aquí dominava el comerç del guà, que era d'on hi havia molt de nitrogen, eren els britànics. Uh-huh. Llavors la flota britànica es va impedir el pas a l'exèrcit alemany. El deixava sense nitrogen i per tant sense explosius i sense armes per poder disparar. I llavors el Haber se va dedicar a utilitzar el seu sistema per fer explosius
per els alemanys,
que eren alemanys, clar, per l'exèrcit, i es varen posar molt contents.
Li varen agrair molt.
De fet, la Primera Guerra Mundial, que ha acabat abans, perquè s'haguessin quedat sense armes, però se va allargar. Haguessin pogut guanyar els alemans també, clar, però no varen guanyar. Bé, després de... parlarem un poc d'ell i de la seva dona. En Fritz Haber va néixer a Breslau, que ara és Polònia, i nascut d'una família jueva. Va estudiar química a la Universitat Humboldt de Berlín, i a 1892 es va convertir al cristianisme, perquè si no tenia vetat el món acadèmic i d'investigació, ja estava que problema. I llavors va anar a la Universitat Tècnica de Karlsruhe. Clara Imberwach era la seva primera dona. És la primera doctora química que hi va haver. Era una dona molt brillant en la química. També era de família jueva. També a 1897 se va fer cristiana per poder accedir a estudis superiors, i a més era dona i en tenia més problemes, i no volia deixar la seva activitat com a química. Se va casar amb ell, però varen tenir un nen molt malaltís. Llavors es va quedar a cuidar el fill, i a més ajudava un poc a l'home, i sempre deia que quan siguessin prou rics, pues ella podria tenir més servici i podria tornar. De fet, se varen fer molt rics, però ara veurem què va passar. Uh-huh. Ella va tenir molta importància a la història alemana, perquè va ser una, clar, estava així, una gran feminista, una sufragista molt activa i pacifista. I va venir un desastre.
Un desastre.
Un desastre per ella. Perquè després de fer de la nitroglicerina, en Fritz continuava col·laborant en part de l'exèrcit i de la protecció. I llavors hi havia dos tractats de la Haia que prohibien utilitzar dins objectes d'artilleria gasos tòxics. Llavors ell se va posar a estudiar amb altres, que van sortir 4 premis Nobel més, la manera de saltar-se aquesta prohibició d'una manera legal. Llavors van aconseguir fer el gas de clor més dens, més fàcil d'utilitzar, i posat a bidons. Clar, els bidons ja no eren projectils,
clar,
eren bidons. Quan varen aconseguir això, se'n varen anar. El primer que varen tirar va ser a Ypres, a Bèlgica, contra tropes franceses. Varen obrir, va fer el vent cap als francesos, que de tant en quant se'ls girava i hi havia problemes. El gas, que era més dens, anava per sota, cap a les trinxeres. Això va passar, el primer que es va fer, el 22 d'abril de 1915. Era un gas, o és un gas, verdós, grogós, molt dens, que va per baix i se va arrastrant. I quan arriba, quan aquest clor se fica a dins els organismes, a dins els pulmons, es transforma en àcid clorhídric.
Ostres!
En la qual cosa pots imaginar que no queda res. I això és el que va passar. Va destruir tota la primera línia, que eren 7 quilòmetres més cap endavant. Però una segona cosa que va passar era que els soldats alemans tenien tanta por del gas, evidentment, perquè veien que anava molt a poc, i els francesos varen poder reconstruir la línia. Després, no sé molt bé què va passar. Però ell, el varen fer, el varen ascendir, el varen fer capità, i li varen donar la llefatura de la secció química del Ministeri de la Guerra. Quan varen fer això, va anar a casa seva, que tenia 2 dies de permís, i va fer una festa amb tots els seus amics. En la dona ja tenia molt de problemes, perquè la dona tenia molt de problemes d'ètics en...
Amb tot el que feia l'home, no?
Amb això que feia l'home.
Perquè, bé, tu has dit que era pacifista, ella.
Ella era pacifista, deia que havia anat contra... havia pervertit la ciència i que havia creat un mètode per exterminar humans a escala industrials. I ell deia que la guerra era la guerra i els morts eren els morts. Total, que sabeu que aquesta reunió de tots que devien parlar d'extermini, de que anava tan bé, ella ja no va per a més, va agafar la pistola del seu home i se va suïcidar.
Ostres!
I ja...
I va acabar aquí. Tenien un fill, has dit.
Tenien un fill. Després ell se va tornar a casar i va tenir 2 fills més, si volem acabar les morts. Ell no els hi va dir que eren jueus, se van enterar, però, bueno, perquè ell ho anava fent, se van enterar quan ja va començar un poc abans de la Segona Guerra Mundial, que els hi va dir que havien de fugir d'Alemanya, perquè tant si ell era bo per l'exèrcit com si no, pues els perseguien i aquí se van enterar. Quan se van fer tots els judicis de Nuremberg, perquè si veurem que ell va fer també amb el nitrogen els gasos que se varen tirar a les... en el camp de concentració. Quan els fills se varen enterar, 2 d'ells se varen suïcidar i un va escriure un llibre contant tota la història. O sigui que aquí mortandat, volia mortandat.
I se sap si un duc que se va suïcidar era el fill del primer matrimoni o va
ser
un col·lectiu?
Sí, va ser un del primer matrimoni i un altre del segon, crec. Ell no sabia molt bé com, quan la mare se va suïcidar, sabeu que ell va sentir el tro, va baixar, que era de matinada, i la mare va morir amb ell. No ho sé, haurem de llegir el llibre d'aquell, no sé exactament.
Podeu posar quin, tot el llibre, sí.
Però, bueno, la veritat és que... Bé, els aliats també varen fer el mateix amb el clor i després li varen, quan va acabar la guerra, la primera, el varen acusar de crimen de guerra, però... Sí, però els britànics també havien fet el mateix, després els... però bueno, ja se sap que el que guanya, guanya.
Sí, se li té més consideració, li permeten tot.
Llavors, ahir s'ho va posar amb altres entre mitges, i abans que començés la segona, seguia amb els seus estudis i un poc al marge de tot, i va agafar el cianur. El cianur té una molècula de nitrogen, una altra de carboni i una altra de potassi. I, clar, en realitat ell jugava amb el que tingués nitrogen, que era el que manejava i coneixia més a fons. I va continuar aquest cianur ja saps que és molt, és un verí molt, molt potent.
Sí.
I llavors és molt volàtil, buit, a una temperatura molt baixa. Per cert, que diuen que té una olor de meles i una mica dolç i amarg.
Ah, sí?
Sí, i que no tots els humans tenim el gen per detectar-lo. I un lloc que he llegit una mica així, diu, per tant, a molts dels que varen matar no s'hagueren olorat res del que varen utilitzar. Mm-hmm. Varen fer d'una manera més perfeccionada aquest cianur amb el seu grup i varen fer el que li deien el ciclón per massa A, que després vendria el ciclón B. Aquest ciclón A se va utilitzar com a pesticida i va ser un gran èxit. Se posava per treure espolls dels trens, dels barcos que varen felicitar i després quedava un color blau de fons. I és que... molt guapo. I que en els camps també va quedar, encara se troben maons amb aquest blau, perquè tinguem en compte que el cianur ve del blau de Prússia, d'aquell, quan parlaven del color, d'aquell color blau tan, tan fantàstic que s'havia trobat. I bueno, van anar utilitzant aquest pesticida, el ciclón A, que detectava tots, fins i tot per la farina de l'exèrcit, que hi havia animals que els se menjaven, i això va anar molt bé. Va fundar el Comissionat Nacional per Centres de Pestes, i bueno, la polilla i tot. I sense que s'adonés, ja va entrar Hitler, ja va començar contra els jueus. Aquest ciclón A ho varen perfeccionar una mica més, va ser el ciclón B, i se va utilitzar perquè assetjar jueus, gitanos i tal, i entre ells pràcticament tota la seva família, no la directa, que ja s'havia duit a fora, però molts varen morir allà. Ell va morir prest, de fet, crec que va morir el 34 o això. Quan va sortir d'Alemanya, resulta que cap país el volia.
Clar.
Perquè sí. Havia lluitat contra els que no eren alemanys. I bueno, se va morir, no sé per on.
Però va aconseguir salvar la família més directa, no? L'únic fill que li
bueno,
quedava...
Bueno, li va dir, jo no sé exactament quina edat tenien els fills i la dona, però sí, els hi va dir, per això se van enterar que eren jueus, perquè no ho sabien, que sortissin de Alemanya perquè estaven en perill. I jo suposo que més part de la família també, però... Bé, però... o no se va preocupar perquè aquest m'apareix que no tenia molts escrúpols.
Ja, però ell no va morir gassetjat.
No, ell va morir, tenia una malaltia coronària bastant important i llavors va morir de la malaltia coronària i els fills se van salvar, però ja veus que els va servir de poc.
De poc, sí, sí, sí.
I bé, aquesta és una mica la... la història, cada cosa la podríem ampliar o posar, però és un cicle molt important del segle XX i que, a part que no hi ha una altra guerra i supos que no ho utilitzaran, aquest amoníac s'emplea per tantíssimes coses i... però té aquest problema, que n'hi ha massa. I també provoca que després això ho hem de mirar i s'ha de solucionar amb els ulls oberts i sense massa hipocresia, perquè la població mundial tampoc pot anar pujant amb aquestes quantitats.
Clar.
I no sobra ningú, però... de fet, el que sí que es veu que la població humana, quan vivim bé, tenim menys fills. Si tu veus que les jocs que tenen molt més problemes per sobreviure tenen 6, 7, 8, 9 fills. Pel fet, això és una estratègia que a més és biològica, perquè sobrevisqui algun. Va haver una temporada en l'humanitat que no morien, però tenien, continuaven tenint molts. Això és en els països més industrialitzats, en el que li diem el primer món, ha baixat. De fet, les generacions són més àmplies,
sí,
que és, naturalment és molt millor per aquest sentit, i se tenen menys fills.
Sí, bé, encara una família té un, dos fills, però això de tenir 5, 6, 7 fills, com se tenia abans, no se veu ara.
I a més, les generacions són més curtes. Antes, a lo millor, tenies el primer fill d'avui 20 anys, després la teva filla també d'avui 20 anys, o sigui que la diferència de generacions era de 20 anys. Ara la diferència de generacions són uns 35 anys,
sí.
40. I, bueno, aquí estem.
Molt bé, doncs, conegut una miqueta més aquesta història d'un nitrogen, del seu, podríem dir, bé, creador no, però que va agafar aquest nitrogen i el va...
Bueno, el va fixar, en sí. realitat no el va crear perquè ja hi és, però el va fer assequible. Va anar molt bé perquè va donar menjar, però sempre els humans ens passam un poc.
Sí, sempre volen més, eh?
I sempre volen més, sí. I sempre més, i que n'hi hagi més, i clar, el planeta és limitat. I a més dona aquest efecte.
Exacte.
No ens fixem massa en els efectes que pugui haver fins que no els tenim ben a sobre i pegant-nos bofetades d'un costat a l'altre.
No se mira mai la part negativa fins que no mos afecta molt, eh?
Fins que... I inclús així mirant cap a un altre costat, sí. I a veure si... si podria sortir.
Molt bé, idò, Carme, acabam un programa de Minut de Ciència d'avui amb aquest programa que m'ha explicat una mica també aquesta història d'un nitrogen, i la setmana que ve tindrem també en Nicola amb nosaltres.
I farem les aurores.
I fareu les aurores,
que
exacte.
Que som molt guapes i que som molt més...
Serà un tema un poc més positiu, eh? No com aquest.
Hombre, aquest no és negatiu. Bueno, és negatiu. Té la, que matessin a les persones.
La part negativa, sí.
Però el fet de que hi hagi més fertilitzant, que les plantes puguin créixer, que hi hagi malament l'abús, també és dolent, però a ningú li agrada tenir xinxes i cucaratges i polls i coses d'aquestes. Vull dir, quan tot dia entre poc i massa la mesura
passa. Exacte. Bé, idò, Carme, despedim aquest programa. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Adeu.
Adeu.
Escoltes Fil per Randa a Ràdio Pollença.